Tres minuts per dos quarts de dotze del matí. És moment de parlar de cinema. Avui, però, sense el nostre expert de capçalera, l'Àngel Comas, tenim un altre expert. Avui tenim l'Alba Tirador. Molt bon dia.
Molt bon dia, però l'expert ho deixarem per l'Àngel.
Sí, bé, sí, ho deixem a ell, no?
Nosaltres som aspirants a ser l'ombra de l'Àngel. Jo ja en tindria prou, escolta.
Estaria bé, no, això?
I tant.
A veure, com sempre, avui farem una pel·lícula analitzada de fons. Serà Los Juegos del Hambre en Llamas. De fet, parlarem una miqueta més sobre aquesta saga.
Exacte, parlem de la saga que prové de la literatura, d'uns llibres.
Abans, però, estrenes i comencem per una pel·li, Alba, que també prové de la literatura.
I tant, i que és molt i molt esperada, sobretot pels seus fans, i és la segona part del Hobbit, La Desolación de Smaug.
¿Dónde acaba vuestro viaje? Buscáis aquello que os otorgue el derecho a reinar. Una búsqueda cuyo fin es reclamar una tierra y matar a un dragón.
Com bé dèiem, és una prequela de la trilogia del Senyor dels Anells. Amb companyia del mag Gandalf i de 13 nans, en Bilbo emprèn un viatge a través del país dels elfs i els boscos dels trolls, des de les masmorres dels orcs fins a la muntanya solitària, on el drac Smaug amaga el tresor dels nans. A les profunditats de la terra troba l'anell únic, que causarà tantes baralles. És la segona de les tres pel·lícules que es faran d'aquest llibre del Hobbit, que és un conte molt breu per fer-ne tantes pel·lícules de tantes hores.
Sí, això ho parlàvem ahir. De fet, com pot ser que un llibre de 200 pàgines pugui donar per tant, quan els altres eren molt més llargs cadascun dels llibres, el Senyor dels Anells.
Sí.
I vaja, hi van pel·lis molt llargues per llibres molt, molt llargues. A mi sorprèn que t'agradi el Hobbit i no el Senyor dels Anells, Alba.
Jo sempre dic que no m'agrada el Senyor dels Anells, no puc dir-ho del cert, perquè no l'he vist ni l'he llegit, però li tinc una espècie de mania. Però
malament,
escolta, qui diu, hi ha molt temps per veure pel·lícules i potser algun dia veurem la del Senyor dels Anells.
I tant que sí, veurem què tal funciona aquesta pel·lícula. S'hauran d'arrullar moltíssim, suposo. El Peter Jackson haurà de donar molt de si un...
Tenen imaginació.
Sí, home, i tant. I és una pel·li...
molt agradable de veure visualment.
Totalment. I entretinguda, per què no?
Sí, i tant.
Vull dir, no passa res a la primera, recordem.
No, la primera és una pel·lícula on no passa res, on és una carta de presentació de 3 hores. Però està bé, no fa llarga.
Exacte, això és el gran mèrit de Peter Jackson i companyia, que fa una pel·li molt, molt entretinguda amb el Martin Freeman i Liam McKellen com a protagonistes d'aquesta història. Dos actors brutals, sobretot Liam McKellen, que és una bèstia d'actor. Anem a més estrenes, avui són potents totes.
Déu-n'hi-do. El Hobbit la teníem als dos cinemes de Sant Cugat, a Cinesa i Yelmo. La de que parlarem ara, Diana, només la trobem a Yelmo.
¿Dónde os gustaría cenar, Su Alteza Real?
No quiero nada. Podéis iros a casa. Os veré el fin de semana que viene. El siguiente. Bueno, si es lo que ha decidido Palacio.
Puede que algún día seáis reina.
Quiero ayudar a la gente. Dar amor se te da muy bien. Lo difícil es recibirlo. Doctor, esta es Diana.
Puedo enseñarte todo esto. Hay una cafetería en la...
Hi ha poca cosa a dir de la pel·lícula de Diana. Tots coneixem la història. Gira al voltant del romanç secret entre la princesa Lady Di i el doctor Hasnat Khan, de qui es veu que va ser la mort de la seva vida. Tot indica que la Diana va conèixer a Hasnat el 1995 i va iniciar una relació d'uns 2 anys. Tant seria l'enamorament de la Diana que diuen que fins i tot va pensar a convertir-se a l'islam.
Carai, tu, Déu-n'hi-do, això és el que diuen.
Un amor que va acabar amb tragèdia.
Sí, però...
i que encara sembla que no s'ha acabat de treure l'entrellat de què és el que va o no va passar en aquell accident de trànsit a París.
Però deu ser un guió construït a través de retalls de premsa rosa, al final, això.
I imaginació, entenc, perquè també hi haurà escenes de l'interior de Palau, amb la reina, amb el príncep Carles i els 2 fills. Per tant, imagino que això ningú té accés a aquesta informació i serà una mica una reconstrucció com tot aquest tipus de pel·lícula.
Una pel·li on la Diana està interpretada per Naomi Watts,
sí.
I el doctor Hasnat Khan és el Navin Andrews, que és qui sortia a Perdidos, que feia de seguit. Vaja, no sé, aquesta pel·li. A mi, de primeres, per la història en si, no em crida massa l'atenció per la història que explica. Vaja, veurem.
Els que siguin fans, que n'hi ha molts de la princesa de Gales, de Lady Di, segurament els hi serà agraït de veure-la. Ells seran potser els més crítics amb la pel·lícula.
Segurament, sí, veurem què tal, però vaja, si la Naomi Watts ho fa mínimament bé, que és un tros d'actriu.
Escolta, Déu-n'hi-do quin tros d'actriu.
Exacte, no t'estanyi que estigui a la cursa pels Oscars del gener de l'any que ve. Una altra pel·lícula, aquesta sí que sona fort pels Premis Oscar.
És més, sona fort pels Premis Oscar, però ja en té alguns de guanyats. Estem parlant de 12 anys d'esclavitud, que la veurem als cinemes Cinesa, no als Yelmo. Endavant.
Quería preguntarle de qué parte del país es usted.
Vengo de Canadá. Adivina dónde está.
Sé dónde está Canadá. He estado allí.
Pero si allí no hay esclavitud.
Solomon Northup es un gran virtuoso del violín.
Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York.
Sé bueno con tu madre.
Hasta el día que me engañaron.
Basada en un fet de real del 1850, narra la història d'en Solomon Northup, un culte músic negre i aleshores home lliure que vivia amb la seva família a Nova York. Després de compartir una cova amb dos desconeguts, Solomon descobreix que ha estat drogat i segrestat per ser venut com esclau al sud d'una plantació de Louisiana. Renunciant a abandonar l'esperança, Solomon contempla com tots els que l'envolten sucumbeixen a la violència, a l'abús emocional i a la desesperança. Aleshores, ell decideix córrer riscos increïbles i confiar en la gent menys aparent per intentar recuperar la seva llibertat i reunir-se amb la seva família.
Té una pinta increïble, aquesta pel·lícula.
A nosaltres ens ho sembla, hem vist el tràiler,
sí,
però realment està corroborat, o almenys, no sabem si fiar-nos en gaire o no, pels premis que té. El Festival de Toronto li ha donat el premi a la millor pel·lícula, escollida pel públic, i una llarga llista de nominacions i premis, d'entre ells el Cercle de Crítics de Nova York, com a millor director, l'Independent Spirit Awards té 100 nominacions, incloent millor pel·lícula, i no s'acaben aquí
els
premis.
I el Satellite Awards també, amb 10 nominacions.
La millor pel·lícula i director.
Déu-n'hi-do, una pel·li que trepitja molt fort.
Escolta, aquesta l'haurem d'anar a veure.
Sí, amb
no
un
tenim excusa.
Molt bon repartiment amb el Michael Fassbender, amb el Brad Pitt, Paul Giamatti i el protagonista Chiwetel Ejiofor. Jo aquest no el conec, aquest noi.
No.
Què tal ho fa, però és una pel·li que potser l'única pega que li podem posar és que coincidia amb l'escena del Hobbit.
Jo crec que potser és el que farà que sigui menys taquillera, però escolta, també té un públic diferent que el Hobbit, potser.
Totalment.
Jo en tinc ganes de veure-la i ho farem ben aviat.
Sí, senyora. Una última pel·lícula, aquesta en clau d'animació.
Acabem amb una pel·lícula per als més menuts de la casa i els no tan menuts, perquè l'animació va per tots. Estem parlant de Free Birds.
No pienso disfrazarlo. Los pavos son tontos. Muy tontos.
¡No lo entendéis! ¡Nos engordan para comernos!
¡Maí!
¡Hasta nunca, Reggie!
Del aclamado productor de Shrek.
Hemos venido
un parell de peons descobreixen una màquina del temps i decideixen utilitzar-la per tornar enrere el primer dia d'Acció de Gràcies. Per què, Sergio? Doncs per impedir convertir-se en aquesta part del menú.
Ostres, a mi m'ha fet una mica de pena. Tot plegat.
Escolta, imagina't, moltes pel·lícules d'animació tenen la tragèdia al darrere.
Sí, sí,
si la convertíssim a humana, tu imagina't Nemo.
És clar, però és molt dur el que li passa a aquest gall d'Índia, que s'adona que se'l menjaran.
Però és un valent i vol canviar aquestes coses i vol anar enrere amb el temps per impedir que Acció de Gràcies es mengin els peons i mengin alguna altra cosa. Escolta, els altres animals no li fan cap pena.
Doncs una miqueta d'animació per farcir aquest Nadal no falla mai. Anem a la pel·li que analitzem aquesta setmana. Aquesta no es va estrenar la setmana passada, fa un parell de setmanes més que es va estrenar. És Los Juegos del Hambre en Llamas.
Desde los últimos juegos, algo ha cambiado. Lo veo.
¿Qué es lo que ves?
Esperanza.
No puedo seguir actuando delante de las cámaras y luego ver cómo nos ignoramos en la vida real.
Tiene que ser eliminada a su tiempo.
En fi, segona part d'aquesta història d'aquell llibre basat en la novel·la de Suzanne Collins.
Sí.
Que la primera va tenir molt d'èxit.
La primera pel·lícula sí. Les novel·les de moment no me les he llegit, però tota la gent que conec que ho ha fet li donen el vistiplau. Són unes novel·les molt bones i ara ha sortit la segona part, haurem d'esperar per la tercera, que seria la final d'aquesta trilogia.
És una trilogia, seran tres pel·lícules.
Sí.
Mira, jo de primeres, t'ho he d'admetre, quan va sortir als Jocs de la Fam, no és una pel·li que repudiés de primeres, no és així.
Jo ho vaig fer, i va ser un error.
No, simplement va ser bastant indiferent, és una pel·li que no em va cridar massa l'atenció, més el plantejament em recordava molt a una altra pel·lícula de fa uns anys, que era Battle Royale, una pel·li japonesa,
em recordava
moltíssim.
És que hi ha qui critica que no és una còpia, però que sí que és una cosa molt semblant a aquesta pel·lícula japonesa.
Tampoc crec que passi res perquè s'assembli, però com de la primera em va agradar, la Battle Royale em va agradar molt, aquesta no em va cridar l'atenció, no em va semblar res nou, per tant no vaig voler ni acostar-m'hi. Però tot el que m'arriba d'inputs de fora, tu mateixa, me n'has parlat molt bé, de la primera
i de la segona. També. Escolta, sí, val la pena. Per situar-nos una mica, la gent que encara no hagi vist la primera pel·lícula, per no parlar directament de la segona, ens situem. Per fer-ho hem d'anar a un país anomenat Panem. En realitat és una civilització postapocalíptica situada en el que abans seria a la pel·lícula l'Amèrica del Nord.
On si no.
I el territori es comprèn pel Capitoli, que seria la central del país, i 13 estats anomenats districtes que estan sota el control d'aquest Capitoli. Mm-hmm. És a dir, no? Tenim un país amb 13 districtes i un que governa per sobre d'ells, que és el Capitoli. Els districtes diuen que estan esclavitzats per aquest Capitoli, la metròpolis.
Centralisme portat a l'extrem.
Extremíssim. Què són els Jocs de la Fam en si? Doncs fa prop de 100 anys, el districte 13 va iniciar una rebel·lió davant del Capitoli que va causar la pèrdua de moltes vides i finalment la destrucció total del districte. Per tant, a partir de la primera pel·lícula ja només queden 12 districtes dels 13 originals. Com a càstig per evitar els altres futurs aixecaments, el Capitoli crea un esdeveniment anomenat els Jocs de la Fam, on cada any els 12 districtes que queden han d'enviar dos tributs, un noi i una noia que tinguin entre 12 i 18 anys. Què han de fer aquests nois en els Jocs de la Fam? Doncs han de lluitar a mort a l'arena fins que només en quedi un. Mentrestant, el més angoixant de tot és que tot Panem els observa a través de la televisió. És un gran hermano de supervivència, per dir-ho d'alguna manera, fins a la mort. L'objectiu és que de les 24 persones anomenats tributs que participen en aquests Jocs de la Fam, una sobrevisqui i els altres moren, però no moren per causes naturals, a vegades sí, sinó que s'han d'eliminar els uns als altres.
Un plantejament que posa els pèls de punta, vaja, i potser una mica també metàfora del que pot passar molt sovint ara de mirar la televisió i no fer-hi res, simplement.
De fet, la novel·lista diu que per fer la novel·la es va basar en la mitologia grega, les lluites de gladiadors romans, això ho podíem dir pel que es passa allà, i també en la telerealitat contemporània, perquè realment és des del Capitoli on es maquina tot el que està passant a dins de l'arena dels Jocs de la Fam, i fins i tot si l'espectacle no és prou grotesc i no hi ha prou show, diguéssim, ells doncs envien, per exemple, tempestes, envien plagues,
carai, tu,
qualsevol cosa per fer anar malament els 24 tributs que hi ha i que han de sobreviure.
Déu-n'hi-do, una pel·lícula, una història que compta en aquesta, compta el repartiment amb la, com a protagonista, la Jennifer Lawrence.
Sí, guanyadora d'un Oscar l'any passat.
Sí, exacte, per El lado bueno de las cosas, és la pel·lícula que va guanyar, una molt bona actriu, ja va sortir fa un parell d'anys, va estar nominada també a l'Oscar per Winter's Bone, una pel·lícula sobre l'Amèrica profunda, bastant difícil
de
país, sí, una pel·lícula molt complicada, amb el Philip Seymour Hoffman, que també hi apareix, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Déu-n'hi-do, tenen Lenny Kravitz, que això és una cosa que sempre em fa gràcia.
És el dissenyador de moda dels dos tributs del districte de la Canis Everglades.
Ja li queda bé.
Escolta, també hem de dir que el vestuari i el maquillatge d'aquesta pel·lícula, sobretot quan surten imatges del Capitoli, són increïbles.
A veure, la segona part, anem al gra.
La segona part.
En Llamas. Què tal, aquesta pel·lícula?
Fantàstica. Deixa'm dir-te que la primera part finalitza que no guanyen només un tribut, sinó que guanyen dos tributs, que són el del districte 12, que són la Canis Evergreen i el seu company, i això fa emprenyar el Capitoli, perquè canvia les regles del joc. Guanyen perquè diuen que si no es suïcidaran, estan a punt de menjar-se una fruita verinosa, i per tant no hi hagués hagut guanyador dels Jocs de la Fam. Què fan des del Capitoli? Càstig a tot el que s'escapa de les regles i el que pugui ser una revolució. Ui. La Canis Evergreen és una icona per tots els districtes, i es comença a moure ja la segona pel·lícula pels 12 districtes una sensació fervent de revolució, el que evidentment el Capitoli no vol, perquè vol que tots estiguin subordinats a la seva força. Per tant, per castigar-ho, què fan? Doncs organitzen uns Jocs de la Fam amb els guanyadors de les edicions anteriors.
Ah.
Per tant, què li passa a la Katniss Evergreen?
Que
dos anys consecutius ha de tornar a participar amb els Jocs de la Fam, perquè un cop tu l'has guanyat, te n'oblides totalment d'això i bueno, ets l'únic supervivent i vius. Ara què li passa? Doncs que dos anys consecutius es torna a enfrontar a la mort amb el seu company.
I a sobre s'ha d'enfrontar als
millors de tots, els vencedors de totes les altres edicions.
Que aquests estan tranquils a casa seva i els truquen per participar en aquesta moguda, que no és que tingui massa bona pinta pels participants, perquè tens molts números de no passar-hi. En fi, una pel·lícula que t'he de dir una cosa, mirar la crítica la deixa molt i molt bé. La deixen fantàsticament bé, aquesta pel·lícula.
Anem. Què ens diuen?
Mira, el Hollywood Reporter, el Todd McCarthy, diu: el libro es adaptado literalmente en la pantalla, lo que hará las delicias de sus fans. Lawrence está genial como protagonista absoluta, técnica y artísticamente da un paso adelante respecto a la primera. No sé si veus aquesta millora de la primera a la segona. Potser més pressupost ajuda
una mica. El personatge més interioritzat, també, imagino.
Anem al Telegraph, amb el Robbie Collin. Diu: ¿es demasiado pronto para decir que no puedo esperar ver la siguiente?
No es demasiado pronto. De veritat que al final sembla que continuï i et surten les lletres i dius: no pot ser, jo no em puc esperar un any més, dos anys més, a que surti la tercera part.
Empire, Ian Nathan diu: más grande, mejor, más hambrienta. Aún con sus fallos, todos por los libros, esta secuela de los juegos, más valiente y segura de sí misma, nos emociona hasta la sumisión. La majoria, insisteixo, són bones crítiques. N'hi ha un parell de dolentes i totes venen des de l'estat espanyol. La de Javier Ocaña, al País, diu: extenuante metraje, reiteración, repetición e hipertrofia narrativa.
En total desacord. Jo també m'ho pensava, perquè pensava un altre, com uns altres jocs de la fam, però no tenen res a veure.
Noel Ceballos, a Fotogramas, diu: una secuela que es básicamente la versión con esteroides de lo mismo que vimos la primera vez.
Totalment desacord. Jo, aquesta gent, no sé com veuen aquesta pel·lícula.
I al Iago García, a Cinemania, també tampoc no li ha encantat, diu: no es subversiva, pero sí estimulante. Un modélico blockbuster para tiempos de crisis.
Bueno, sí que és un modélico blockbuster, però realment la crítica no és subversiva. Bé, no sé, per tots els gustos. Escolta, em posiciono més aquesta vegada amb els Yankees.
Escolta, l'hem de veure?
I tant. Totes dues.
Les dues, doncs ens l'apuntem amb la nostra agenda, Alba. Anem abans d'acabar amb el cinema d'autor. Aquesta setmana arriba El ejercicio del poder. És un drama crític amb la classe política, ambientat a França i dirigit per Pierre Soeller. És parlat de que després d'un accident d'autobús segueix el dia a dia d'un home d'estat en un món complex i hostil. La pel·li, com sempre, es podrà veure a les 5 de la tarda avui, a 8:15 també avui, i també aquesta nit a les 10 de la nit. Preu: 4 euros per internet, 4,30 € en taquilla.
Una ocasió perfecta per anar al cine i sempre veure les bones pel·lícules que recomana l'Àngel Comas.
Exacte, la pel·lícula va guanyar el 2012 el Premi César al millor guió, millor actor de repartiment per Michel Blanc i millor so, i el Sindicat de Crítics de Cinema de França li va atorgar aquesta producció el premi a millor pel·lícula.
Escolta, l'oportunitat li hem de donar, sí o sí.
I a més, compta amb el vistiplau del Comas.
A mi això em deixa sempre tranquil·la.
Exacte. Repassem un parell de notícies abans d'acabar la secció, Alba, i és que l'Històric Cinema Alexandre de Barcelona tanca les seves portes el 19 de desembre després de 64 anys amb les seves portes obertes.
Sí, i deixa'm puntualitzar que la sala s'acomiadarà dels espectadors amb Niñera Moderna, que és la pel·lícula amb què es van estrenar.
Sí,
una mica bucòlic.
Ens sorprèn que s'ha justificat una mica aquest tancament amb l'obertura d'uns nous cinemes al Balmes Multicinema. 12 sales en versió original subtitulada, que això s'agraeix bastant. Tot
jo celebro que siguin en versió original. Ja és hora que Grup Balanya i grans multisales apostin per aquest tipus de cinema. Però escolta, per què tancar els Alexandre i obrir-ne uns de nous?
Exacte. El que no entenc és per què fan aquest canvi, tenint en compte que els de Balmes són força lluny d'on serà el cinema Alexandre. En fi, sorprèn bastant. I un últim apunt d'actualitat cinèfila, i és que Juan Antonio Bayona dirigirà la segona part de la Guerra Mundial Z.
Escolta, haurem de veure la primera, primer. Bé, jo me l'he perdut.
Doncs val la pena, Alba, eh?
Doncs ho farem.
Seguríssim. Alba, com sempre, moltíssimes gràcies per fer avui de crítica d'emergència, per parlar-nos avui dels Jocs de la Fam.
Sempre intentant estar a la sola, almenys, de l'Àngel Comas, que és complicat.
Et sentim demà. Moltíssimes gràcies, Alba.
I tant. Adéu.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons des de Cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.